Al matí, amb Raquel García. Al matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
El món de les presons és força desconegut. En les persones privades de llibertat s'hi pensa poc, veritat? I molt menys en els problemes que es troben un cop han complert la seva condemna, de l'estigma que els acompanya, que els espera, portes enfora. Quan toca de nou incorporar-se a la societat i precisament per tal de donar a conèixer aquesta problemàtica, l'any 2022 es va publicar el llibre Sortir de la presó, una aventura incerta editat per Icària, una proposta que, atenció, avui descobrirem perquè es presenta a l'auditori de la Puríssima a la nostra ciutat i per això conversem amb una de les seves autores. La Roser García ja és voluntària, una de les quatre persones que ha participat en aquest projecte i que aquesta tarda vindrà a la nostra ciutat. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia, gràcies.
Primer de tot, explica'ns, perquè aquest llibre neix, com explicàvem, de la vostra experiència, no?, en un programa per acompanyar les persones que surten de la presó. Com funciona aquest programa i quin vincle també s'estableix?
Mira, aquest programa va néixer el 2016 en el si de l'entitat Justícia i Pau. Uh-huh. Abans d'això havíem fet un programa de mentories que estava liderat per la Universitat de Barcelona, la UAB i també algunes i unes quantes entitats. Aleshores, allà vam veure que al sortir de la presó acompanyàvem a gent que estava ja amb llibertat definitiva. Immediatament, quan es va acabar aquest estudi, vam començar nosaltres, des de Justícia i Pau, aquest programa ho vam presentar a la Conselleria de Justícia, al departament, i és un projecte que consisteix en acompanyar la gent que està ja amb llibertat definitiva i que no han i que passen del segon grau a llibertat definitiva. És a dir, s'acompanya normalment a la presó hi ha un procés paulatí de rehabilitació, es fan uns programes específics amb dirigits al delicte que han comès, després passen a sortides programades, permisos progressivament, cada vegada més permisos, després llibertat condicional fins a llibertat definitiva. La gent que no segueix aquest procés té més probabilitats de reincidència. Per tant, els interns que nosaltres acompanyem són aquells que passen de segon grau directament a la llibertat definitiva. Aquests són els que tenen més risc de reincidència i són els que la presó o la treballadora social del centre penitenciari ens proposa a nosaltres per acompanyar la sortida.
Quants voluntaris formeu part d'aquest programa, no?
Mira, a presons som uns 70 voluntaris de Justícia i Pau, però en aquest programa som uns 20 voluntaris i hem presentat i surt el llibre. Bueno, hem fet com uns 50 casos i el llibre l'hem reduït i presentem uns 14 casos. Aleshores, el programa consisteix en conèixer l'intern que ens presenta el centre penitenciari com a intern, diguem, de risc. El coneixem a la presó un o dos mesos abans, un cop per setmana, en funció de com ens vagi bé amb ell i a nosaltres. I el dia que surt, doncs aleshores l'esperem, l'acompanyem, i l'acompanyem durant 6 mesos o de 6 mesos a un any. De vegades hem de fer tancament o de vegades l'acompanyem durant més temps.
Per què és important fer aquesta tasca, aquest acompanyament, no, dels presos?
Molt.
Suposo que perquè molts no tenen xarxa, perquè suposo que es troben moltes traves, no, moltes dificultats
molt.
Un cop surten i han complert la seva condemna.
Molt, molt. Com tu dius, és així. És que, a més, el títol ja ho diu. Sortir de la presó, una aventura incerta. Teòricament, sortir de la presó sembla allò, no, surto, no? El que es veu a tot arreu,
sí.
Que van marcant els dies, i sembla que el dia de la llibertat sigui un dia de festa i de glòria, que l'home l'esperi allà fora. No és així. Això passa en segons quins casos, però no els interns que nosaltres veiem. Aleshores, és una aventura incerta perquè els hi manca moltes coses. Pensa que són gent que venen d'entorns molt desafavorits, estan molt marginats i tenen moltes dificultats amb tot, o sigui, amb tot. O sigui, són gent amb moltes carències afectives, emocionals, de recursos econòmics, de cultura, de recursos per moure's per la vida, i aleshores tot allò que sembla tan bonic, quan surten a fora, tenen molts problemes de tipus pràctic,
Clar, perquè m'imagino que, tot i que han complert la seva condemna, no, la societat sembla que a vegades no perdona, no? Encara hi ha molt d'estigma.
Molt, absolutament, totalment d'acord. Allò que has dit tu al començament, no? Estan molt estigmatitzats. És a dir, una persona que surt de la presó, difícilment se li donarà feina. És molt difícil fer el currículum d'aquestes persones, perquè, clar, sobretot amb condemnes llargues, han estat allà dintre, moltes vegades no tenen cursos, no tenen formació, i com poses a dintre el currículum que sap fer electricitat o pastisseria, o han fet un curs de cuina? És molt difícil. I abans agafen a molta altra gent que ve.
Clar.
És difícil tot, a part de que la societat cada vegada tendeix més, no?, a fer condemnes més llargues, a no perdonar. Jo sempre diem que hem de canviar la societat d'una societat venjativa a la societat del perdó. Aquesta persona ja ha complert tota la condemna, ha fet tot, per tant, l'hem d'ajudar a insertar-se a la societat, si no, la reincidència és més alta, és a dir, que no hi sortim guanyant.
És que al final no té sentit, perquè evidentment si han de començar una nova vida, han de trobar una feina, no? un nou pis, unes noves relacions per crear tot aquest suport i per no tornar a delinquir.
Clar, he de dir que això no és feina nostra només.
Clar,
és a dir, l'intern quan surt de la presó va acompanyat, té uns treballadors socials allà que saben la seva biografia, la seva història, qui els pot esperar, si té família o no, què pot fer. O sigui, ells ens presenten a nosaltres tot el ventall de possibilitats que pot tenir. Uh-huh. Surten normalment amb un recurs residencial. Normalment surten amb recurs residencial. Ells els hi tramiten l'assegurança d'escarceració. Si tenen atur, els hi tramiten els papers. És a dir, que el nostre paper no és buscar-los feina ni habitatge ni això, però en l'acompanyament ens trobem amb moltes necessitats. No? I buscar, potser fer-los fer un curs, acompanyar-lo, no anar al davant, sinó anar al costat o al darrere per augmentar-los l'autoestima, estimular-los a que segur que ho pot fer. Jo em vaig trobar amb un intern que li vam trobar feina i no va poder continuar, perquè portava molts anys a la presó i no podia treballar 8 hores seguides. És que és molt difícil, és molt difícil.
I Roser, com es gestiona totes aquestes vivències, no? Perquè m'imagino que és molt frustrant.
Les nostres, vols dir?
Sí, exacte.
Les
vostres i les seves.
Sí, les seves pobres estan acostumats a tenir moltes experiències que estan molt sorpresos quan algú els acompanya, no? Sense cobrar, diguem, no? Així, només per acompanyar-los, per confiar en ells, per no jutjar-los, no? Per dir, no m'agrada el teu delicte, però et respecto a tu. Aquest és una mica la nostra manera de pensar. I aleshores, les vivències nostres, realment, de vegades, no tot són flors i violes, és difícil, hi ha frustracions, hi ha recaigudes, però tenim un equip molt sòlid, és a dir, l'equip de programa suport, ens trobem molt sovint, cada un explica les seves experiències, fem com una espècie de teràpia col·lectiva que la veritat ens fa molt bé.
I el cert és que fomenteu aquesta empatia, que és tan necessària a la nostra societat per canviar això, aquesta mirada i per aconseguir aquest suport. Ara continuarem desgranant perquè a més vull que ens expliquis més coses d'aquest llibre, no?, escrit a quatre mans, però primer el que fem també és saludar, ara que parlaves de la tasca dels voluntaris, no?, i dels membres de Justícia i Pau, precisament a la Conxita Cid, que és de la delegació, no?, d'aquí de la nostra ciutat. Bon dia, Conxita.
Bon dia a tothom, bon dia.
A veure, explica'ns, que tenim molta curiositat això, ara doncs anirem continuant desgranant amb la Roser aquest llibre, aquestes vivències, però explica'ns a quina hora es fa doncs avui a la Puríssima aquesta proposta i per què, no? Per què doncs aposteu doncs per donar a conèixer, per trencar, no?, tots aquests prejudicis que ara comentàvem i quina és la vostra funció, no?, des de la delegació de Sabadell.
Sí, hola, mira, avui l'acte es fa a les 7 de la tarda a la parròquia de la Puríssima, que és el carrer Campmany 36, al centre de Sabadell.
Aquí a tocar de la ràdio, molt bé. I què hem de fer? Si volem anar-hi, ens hem d'apuntar?
No, res. No, és entrada lliure, l'auditori és gran, i a més hi ha totes les mesures sanitàries, es pot ventilar, es pot, o sigui que no hi ha cap risc, i bueno, tothom hi és convidat.
I tant, sí. I explica'ns a Conxita, també hi haurà doncs, a alguns membres, no?, d'aquí de la delegació sabadellenca, sí, que participen en aquesta iniciativa.
Sí, nosaltres hi serem doncs, gairebé tots els membres de la delegació de Sabadell. La delegació, bueno, a Sabadell fa, hi ha hagut la delegació a Sabadell de Justícia i Pau fa molts anys que hi és. Nosaltres l'última iniciativa és més o menys des del 2012, és a dir, ara fa 10 anys que estem organitzant i fent molts actes aquí a Sabadell, sempre amb la línia del que es fa Justícia i Pau Catalunya, però també tenim iniciatives pròpies. En aquest sentit tenim molta llibertat, totes les delegacions territorials, per fer els actes que nosaltres creiem convenients.
Quantes persones hi ha voluntàries aquí a la nostra ciutat?
Varia, perquè de vegades hi ha alguna que ha de marxar amb temps o que pel que sigui, però som unes 7 o 8 persones.
I necessiteu més mans?
Sí, tant.
Fem
i
una
tant,
crida, va, més, aprofitem.
Sí, com més gent... Ara mateix s'ha doncs, incorporat una nova persona, perquè deia jo com a... Bueno, veig les necessitats, veig moltes coses que passen en el món o a la nostra societat i, bueno, sabia, doncs, havia assistit als nostres actes i s'ha animat a participar amb nosaltres. Home, si tens consciència, si vols fer ajudar a millorar el món, penso que Justícia i Pau, que ja és un grup, que ja funcionem, que ja tenim una experiència, que ja hi ha una infraestructura, doncs, és un bon lloc per incorporar-t'hi i per treballar, i almenys cadascú que posa el seu granet de sorra, però la idea de dir, bueno, estic amb una colla de gent, a Sabadell, però Justícia i Pau en general,
un
molt bon moviment, per treballar, per millorar molts aspectes. Jo animo de debò, perquè ja dic, no és una cosa que diu, haig de començar, no, ja hi ha un grup de gent, ja estem treballant, ja hi ha moltes iniciatives, i per tant és col·laborar, i com més gent hi hagi millor, perquè doncs, tothom hi aporta, no? També ara s'ha incorporat, ara fa el curs passat, un altre voluntari, que, per exemple, ell és de les esglésies protestants, nosaltres estem en una església catòlica, però és igual, és obert a tothom, i ell, el tema de la immigració, doncs li interessa molt, perquè és casat amb una noia que és de Kènia, i bueno, també va veure els actes que fèiem de defensa dels immigrants i s'ha incorporat al nostre grup, també perquè l'interessa i està preocupat per tot aquest tema. Els altres potser estaran interessats per altres temes, però bueno, com més gent hi hagi, més iniciatives, més coses podem fer.
Exacte, perquè el cert és que amb el temps convuls que vivim són moltes, no?, les necessitats i els col·lectius vulnerables, així que és interessant doncs, a participar, no?, intentar transformar doncs, aquesta societat. Què hem de fer si volem formar-hi part d'aquesta entitat, Conxita?
Bueno, doncs mira, podria donar-vos el correu electrònic.
Vinga.
Et va bé que te'l dongui?
Sí, i tant, clar.
I enviar-nos, si no, també a secretaria de la parròquia de la Puríssima. També és possible...
Trobar, clar, doncs que busquin a l'auditori de la parròquia de la Puríssima.
No,
que
a l'auditori no, hi ha secretaria, que és obert cada tarda, de 2:45
a les 8. Al carrer Campmany, número 36.
Sí, i allà vaig dir, mira, estic interessat, és el que ha fet altra gent, passar per allà i dir, mira, estic interessat, i si no, espera't, és que ara no tenia previst el correu, però espera, que te'l busco. Mentrestant
vaig parlant amb la Roser, perquè també m'interessa que ella expliqui la seva vivència, perquè va decidir doncs, formar part doncs, d'aquesta entitat també.
Doncs vaig pensar que el món de les presons, com tu has dit al començament, és un món molt desconegut. És un debat que no està sobre la taula en aquest moment. Mira que hi ha molts debats, començant per l'ecologia, el feminisme, les sexualitats, no? Hi ha mil debats en aquest moment, però aquest no hi és, no hi és. Hi va haver un moment... Bueno, ara això ja és una altra cosa, no? Anava a parlar dels presos polítics, però això ha sigut més tard. I jo vaig pensar que l'únic contacte que havia tingut amb les presons és quan anava a veure amics meus que durant el franquisme ens agafaven a comissaria i després es portaven a la Modern. Era l'únic, però està acompanyat de tanta angoixa que penso que ara potser no són els mateixos delictes, però estar tancat allà dintre continua angoixant molt. Aleshores, jo quan em vaig jubilar, soc metge, quan em vaig jubilar vaig pensar que em dedicaria a això. Clar, abans volia començar, però abans era impossible, perquè clar, la feina és molt absorbent. I al moment que ho vaig deixar, ja em vaig posar, ja vaig començar a mirar internet, per entitats, i vaig veure que Justícia i Pau era una entitat molt sòlida. Vaig veure la pàgina, saps aquelles pàgines que veus també d'entreçades? Voluntariat penitenciari, què he de fer? Enviar un currículum, tothom. Vaig enviar el que em va semblar que era més adient, que no tingués relació amb la medicina, amb aquesta cosa social. I l'endemà em va trucar el Xavier Badia i em va dir benvinguda, és que dona gust, no? I em vaig posar a fer coses allà, el que he pogut, no? Durant 7 anys, doncs, amb diferents programes, vaig estar també al programa Cercles, vaig estar donant classes a la Model, quan encara hi havia Model, de reforç escolar, i aquí estic, el programa Suport.
Doncs el cert és que, com explicaves, suposo que el bescanvi, no?, el que t'aporta és superenriquidor, veure doncs, això, no?, que dedicar una mica del teu temps pot ajudar doncs, a fer la vida, no?, una mica més agradable a moltes persones. Explica'ns algun cas, no?, dels que expliqueu, dels testimonis que hi ha en aquest llibre, i explica'ns també qui t'acompanya en aquesta proposta, perquè hi ha diferents autors.
Sí, jo, com he dit abans, som una 50ena de casos. Vam fer 20 voluntaris, o sigui, som 20. I ens trobàvem, fèiem aquelles trobades, i de cada trobada amb l'intern de cada un dels voluntaris en fem un diari de camp. Aquest diari de camp és llegit pel coordinador del programa Suport, el Xavier Badia, i una altra autora del llibre, que és la Irene Montferrer. I aleshores això va molt bé, perquè a part d'aquella teràpia col·lectiva que et deia, no?, personal, va molt bé perquè t'ajuda, et dona suport, veu les coses d'una altra manera, perquè cada cas és absolutament diferent. Aleshores, de totes aquestes trobades teníem tots els diaris de camp, de tots els casos, de tots els interns, i un dia ens vam trobar nosaltres quatre fent un cafè i vam dir, per què no en fem un llibre? Amb tres objectius principals, no? El primer és posar en valor aquesta feina que fem, no?, gratificar tots els voluntaris que han treballat. En segon lloc, per posar veu i sentiments a la gent que surt de la presó i que ha viscut allà, de vegades, molts anys. I en tercer lloc, per conscienciar la societat de que això existeix i de que és de tots, i que és un problema social i que és de tots, i que tots ens n'hem de preocupar una mica i treure aquest rebuig, aquest estigma que comentaves abans. Aquests eren els objectius del llibre.
Doncs uns objectius.
I què em deies més?
Els autors. Els autors
sí. Som nosaltres quatre, el Javier, la Irene, el Juli i jo. Hem anat fent trobades li vam anar donant estructura perquè no sabíem per on començar amb tot aquell material, no? I hi ha casos concrets, ja em sembla que es recorda uns 14 casos, sí. Hi ha un pròleg d'Arcadi Oliveres, que això ens dona, no?, ens fa molta il·lusió.
Clar, perquè a més havia presidit Justícia i Pau.
Això mateix. Per això no li va costar gaire a l'Arcadi dir-nos que sí, tot i que ja estava malalt. Després hi ha tota una introducció que explica què és el programa, explica, dona molta informació del món de les presons, penso que és molt enriquidor. Després hi ha els casos, hi ha entrevistes amb voluntaris, que no són els autors, entrevistes amb els mateixos interns,
sí.
I jo penso que dona molta informació. La gent ens ha dit que es llegeix molt bé, hi ha gent que ens ha dit que és molt trist, i ens han dit de tot, però en general aquest llibre crec que agrada perquè arriba al fons, no? I és això que dèiem, visibilitza persones, no és allò, aquests interns que estan a la presó allà dintre, no?
Doncs per això és molt important, i jo crec que també per anar tancant aquesta entrevista seria interessant, Roser, si te'n recordes d'algun d'aquests casos, no?
Clar que me'n recordo.
D'alguna d'aquestes històries, no? Alguna doncs d'èxit i també doncs algun fracàs, perquè la gent es faci també la idea, no?, d'aquestes vides, d'aquestes històries.
Clar, no ens agrada parlar d'èxits i fracassos, perquè això no és, no va de sistema productiu, no? Va de transmetre valors, d'acompanyament, de donar-los augmentar-los l'autoestima, que la tenen per terra, va d'això. Aleshores, casos, els que vulguis. Jo em sembla que dins el llibre en tinc quatre que són meus.
Vinga.
Un, que encara el ploro, no? És un home encantador, d'aquells homes que, amb desgràcia, la vida, que tenia família, tenia suport, tenia germanes, tenia un fill el que no veia perquè havia estat molt de temps a la presó, i era un home que tenia una addicció a l'alcohol. Quan parlem d'addiccions ens sembla que tot són drogues fora de l'alcohol, però l'alcohol és una droga duríssima, que està molt implantada en la nostra societat. I el vaig anar acompanyant, va donar, bueno, us explico tota la història, però un dia la germana, amb les quals em vaig fer, no amiga, però sí que vaig tenir molt bona relació amb la família, em anaven informant i els informava amb ells, vam fer xarxa amb la família. I em va trucar un dia i diu, te tengo que dar un disgusto, de coi, por favor. I em va dir que se l'havien trobat mort al carrer la nit de Nadal. Clar, em va entrar una plorera, no? Mira, és així, són coses d'aquestes que, si no hagués estat a la presó, també poden passar.
Evidentment,
no?
Sí.
I no estaria, aquest home pobre no estaria ni al llibre, ni estaria tan rebutjat. El fet d'estar a la presó li va costar molt més, perquè va anar de recurs residencial amb recurs, no li agradava res, perquè el ritme deien que era tan o més repressiu que dins de la presó. Bé, aquest és un que m'entristeix molt, i l'altre és un cas que estic acompanyant ara, que no està en llibre, que és un home que ha estat molts i molts anys a la presó, molts. No us vull dir ni quants, però es garrifa. I és un home molt serè, si el veus, serè, però clar, té un... no fuma, no beu, no es droga, però clar, no... li costa, no?, introduir-se a la societat. Té una germana que l'estima molt, però en general és rebutjat. Clar, ha perdut tots els contactes amb tothom, ha perdut l'habilitat per fer-ho tot, per fer un ordinador, per trucar per telèfon. Aquestes condemnes llargues aprofito per criticar-les, perquè no s'han de permetre. Hem d'ajudar a canviar la mentalitat de la societat perquè pressioni, perquè aquestes condemnes tan llargues vegin que no serveix de res.
I també, doncs, per intentar dotar de recursos, no?, per aconseguir aquesta reinserció, ni que sigui també, ara penso, avui que estem apel·lant molt, no?, doncs, a aquests valors de l'empatia, la solidaritat, però a vegades fins i tot per egoisme, per això, perquè no tornin, doncs, a delinquir, perquè tinguin, doncs, aquestes oportunitats i per recordar que ja han pagat, no?, per el delicte que han comès.
Evidentment, està clar, és això que dius. Està clar. És així mateix, i fan falta recursos. Hi ha molts recursos residencials, molts. Hi ha molta gent que treballa per ajudar, moltes entitats. Mira, hi ha 140 entitats que treballen al món de les presons. Potser són una mica massa i ens hauríem d'agrupar, però i algunes són petites, altres són més grans, però hi ha molta gent que treballa, però clar, els recursos de vegades són insuficients. Hi ha gent que fa 4 mesos per un alberg, no?, per entrar en un alberg. I hi ha gent que dorm al carrer, i és molt difícil. Hi ha gent que arrossega addiccions, que per més que hi hagin el cas, els centres aquests de cotidia de drogadiccions i tot això, no donen l'abast, no? Hi ha gent que entra al món de la droga perquè està al carrer i van donant voltes, saps? És com un cercle viciós que no saps per on trencar-lo.
I que és molt difícil, doncs, sortir-ne, i per això és interessant i necessari, doncs, la tasca d'entitats com Justícia i Pau. Com han rebut ells? Han llegit el llibre?
Alguns sí, alguns sí, però, clar, hi ha dificultats de llenguatge. Tenim estrangers que els hi costa. Algun dels que està allà li vaig llegir jo i s'hi va sentir molt, molt reflectit, perquè, a més, és un dels que fa l'entrevista. No l'han vist gaire, la veritat és que l'ha vist molta gent, però els mateixos interessats, clar, alguns els hem perdut.
Clar. Però suposo que també, quan els hi explicàveu la proposta, la van veure amb bons ulls, no?, per compartir, doncs, això, no?, aquesta problemàtica.
Sí, està clar que els hi vam canviar el nom, que no es podien identificar, però n'hi havia un que em deia, no, bé, més igual, no?, que em surti, no?, i a més hem sortit a la televisió, tenint notícies nit, amb cara i ensenyant, ara farem una entrevista d'ara. Sí que el nostre principal objectiu és que la gent ho sàpiga, i que ajudi, i que els accepti, que no els rebutgi, no? I treure aquest estigma, que és nostre també, és que és un problema nostre.
Totalment, i per acabar, no sé si, Roser, en el teu entorn també hi ha molts prejudicis quan expliques que fas aquest voluntariat, no? Suposo que a vegades costa, no? O segons el delicte que han comès, encara, doncs, hi ha més estigma i més prejudici.
Sí. A casa meva no, però a casa meva no, perquè els meus fills, això no, no, no. A casa meva no ho he notat, al contrari, m'ajuden, ens accepten. Hem tingut un que va venir el dia a Nadal a la casa a dinar i clar, vam estar super a gust i molt bé. Però sé d'algun voluntari que diu que això de casa no em pot parlar. I a vegades he parlat amb grups d'amics i sopars i silenci, saps? Es fa un silenci.
Sí, no, sí. Clar,
no em rebutjaran a mi perquè m'estimen, però el silenci hi és, no? I és difícil.
Doncs és així, però nosaltres avui volíem doncs, deixar clar aquest missatge també per compartir la vostra història amb els nostres oients i sobretot per fer aquesta crida, no? Perquè necessiteu voluntaris també.
Sí, sí, com més gent hi hagi, millor. Hem de fer recanvi perquè la majoria ja som grans, no?
Clar.
S'han d'anar fent recanvi. No? La gent jove té altres problemes i altres objectius.
Conxita, encara hi ets per aquí?
Sí, sóc, tant que sí.
Escolta, jo també tinc el mail. Tu l'has trobat?
Sí, sí.
Vinga, digue'm.
És Jota, tot en minúscula, eh?
Sí.
Jota i llatina, p@sabadell.com.
Doncs busqueu-los així i els trobareu, i si no ja sabeu, doncs aneu a la parròquia, a la secretaria, al carrer Campmany, i segur que us ajudaran. I també aprofiteu doncs, aquesta tarda per conèixer doncs, sí, aquestes històries que us explicàvem ara amb la Roser, aquest llibre, Sortir de la presó, una aventura incerta, editat per Icària. Que vagi molt bé, molt bon dia
a
totes dues.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt bon dia i moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu. Adéu, adéu.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.